Parlem d'intrusisme i precisament l'altre dia en roda de premsa els metges estètics alertaven que el 15% dels pacients a les consultes tenen seqüeles de tractaments fets per intrusos. Mireu, és un camp que ha experimentat un boom darrerament i quan un camp qualsevol, en aquest cas perquè parlem de medicina i això encara és més delicat, no? Qualsevol camp quan experimenta un boom sempre hi ha gent que s'afegeix al carro amb o sense títol, amb o sense capacitats de fer-ho. En aquest cas, com insisteixo, parlem d'una línia de medicina, una línia mèdica, una línia de salut, doncs la qüestió encara empitjora. Tot és greu, però això encara té un punt més de gravetat. En parlem de tot això amb la doctora Petra Vega, que és presidenta de la secció col·legial de metges d'estètica del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Doctora, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, exactament, quines són les teràpies o les tècniques més demandades on hi ha més intrusisme? No sé si hi ha alguna cosa que ho pateix més que d'altra.
Bueno, en principi totes, però bueno, pot ser per lo que la gent creu que és més rentable i més ràpid, per dir-ho d'alguna manera, serien els rellenos, els farciments, els tractaments de farciment, el de... lo que s'anomena el botox o nosaltres anomenem neuromoduladors. Lo que és les punxades, diguéssim, és lo que està més és lo que més es fa per als intrusos. També es fa molt amb equips de làser i això, però això ja conlleva tenir un lloc físic on està i això complica una mica més les coses. Lo que més de tot seria el que es punxa, per dir-ho així, molt ràpidament.
D'acord, seria el botox i aquestes coses. Doctora, en aquest cas, quin risc està o té un pacient quan va a una persona o a una persona que no està qualificada per fer aquestes coses?
Bueno, el primer de tot, que realment està tot molt regulat i molt legalitzat. És a dir, per posar, si parlem, per exemple, de lo que més es fa, que seria les punxades, el que es punxa és algo. Això que es punxa legalment i sapiguent el que porta i tenint la garantia de que porta això, únicament es pot obtenir a través dels mitjans legals que és la farmàcia o els laboratoris que ho tenen. Què vol dir això? Que si jo no tinc tots els permisos per poder-lo comprar legalment, hauré d'anar a internet, que al final no deixa de ser el mercat negre. Sí. Amb la qual cosa, quin perill és el primer de tot? Que no sé... jo no sé el que estic posant, però el que lo rep, que és el pacient, tampoc sap sabem el que li estem posant, perquè què garantitza el que estigui passat per sanitat? Doncs que el que posa és el que porta, bàsicament. És a dir, que jo li puc posar en una caixa molt maca i un nom que pot ser igual que el que té, que obtenim legalment, però realment no estem sapiguent què pot portar això perquè ningú l'ha analitzat ni t'ha garantitzat perquè la manera d'obtenir-lo no ha sigut la legal. Sobretot, el primer risc que correm és això. Ja no que te lo posin bé o malament, sinó que no saps el que t'estàs posant. Clar, el segon, aquesta persona tampoc està capacitada, no coneix totes les... l'anatomia, tot això, en principi, no és metge i, per tant, no lo coneix. Això pot portar a un altre problema, que és posar-lo malament.
Clar, la gran pregunta seria, clar, com identifica un pacient que aquella persona està autoritzada per fer, que no és un intrus? Com podem fer això?
Va, mire, la primera manera, si estem ja físicament en un puesto per fer-nos algun tractament, és preguntar qui és vostè i quina titulació té. Això és el primer de tot, que és molt fàcil. Després això ho podem efectivament corroborar amb el mòbil, entrant en... o sigui, tots els metges hem d'estar per treballar col·legiats. Llavors, si entren al col·legi de metges de la seva província, sempre si és a Barcelona, Barcelona, si és a Madrid, Madrid, on estigui col·legiat, cada província té un col·legi de metges, entres al col·legi de metges i et surt, amb el nom d'aquella persona, t'ha de sortir si està col·legiat o no. O sigui que això ja tenim una cosa molt fàcil d'averiguar. Si... el centre també, perquè totes les comunitats tenen un llistat dels centres que estan autoritzats per fer aquests tractaments. Llavors, això és una altra manera. I si estem revisant, per exemple, davant d'un ordenador amb el mòbil pensant on anirem, doncs, sobretot, que hi hagi una web amb cara o ulls, que hi hagi els professionals, quines titulacions tenen, que després corroborarem quan anem, però si hi ha d'entrada les xarxes socials és diferent a web, també és una mena de xarxa, però diguéssim, és la manera, és la menys, la que més informació dona, perquè Instagram, les altres són molt ràpides, es pot posar, treure, almenys la web té, ha de tenir una ubicació, ha de tenir una miqueta més de... Jo el que recomanaria que un cop tu has vist alguna persona que per una altra xarxa t'agradaria algun centre, corroborar-lo amb la web i corroborar-lo amb veure si realment se correspon a un lloc físic, si té autoritzacions, que això ho podem comprovar ràpidament, com he dit, mirant en la comunitat, en el Departament de Sanitat, si els professionals que posen són metges, i hi ha una altra manera també molt fàcil de les webs, que és la web mèdica acreditada del col·legi, que també diu que tot això és veritat, però si no, podem anar verificant abans d'anar-hi.
D'acord. Clar, jo estava pensant amb tant d'entrusisme que, clar, el boom és el que respon. És que hi ha poc control davant de tot això? Estem parlant d'un sector de la sanitat, una qüestió de salut. Com és possible que hi hagi tant d'intrusisme? És que no hi ha control?
Sí, a veure, el control per als metges és molt estricte. O sigui, jo tot el que en la meva consulta, que la tinc autoritzada i que autoritzar-la és un viacrucis perquè també necessites presentar moltes coses, les inspeccions van i corroboren que això està bé, que és real. És a dir, la llei està molt ben feta i hi ha molts controls amb els que treballem, diguéssim, legals. Per què? Perquè tens una autorització d'un centre, corroboren que tu ets metge amb el col·legi, corroboren que tot el que treballa allà ha de tenir un contracte, un seguro de RCP, tot està molt, molt estricte legalitzat, perquè sanitat, com vostè diu, no és que es deixi. Però quin problema hi ha? Sobretot lo tenim al voltant de la xarxa social, sobretot, que és clar, tu anuncies una cosa, dius que aniràs demà passat a fer en un hotel un party Botox i comences a connectar-te amb gent i li fas una oferta molt barata, molt no sé què. Llavors, això en tres dies desapareix. Quan sanitat se n'entera, nosaltres hem fet denúncies als Mossos i els Mossos s'han presentat i ja no hi eren.
Carai!
O sigui, és que el tema és que realment, per fer-lo legalment, està molt ben regulat. I no és que sanitat digui no, no, que cadascú no. De fet, sanitat revisa les webs legals, d'una manera. Revisa la publicitat de tot el que està donant d'alta en sanitat. On no té... El que no està donat d'alta no existeix per ells. Llavors, no és incontrolable. Com actuen? Enfront de denúncies. Però és que de vegades les denúncies arriben i ja ha passat el... Mentre es fa la denúncia i es fa la corroboració i l'administració es posa en marxa, ja ha passat l'evento.
Clar, ja fet. Jo mirava des
del... Això és el problema.
Clar, mirava des del punt de vista administratiu, però des del punt de vista del client, és a dir, de la persona que vol fer-se un toque, un retoc estètic, suposo que també hi ha una responsabilitat. Possiblement des del punt de vista poblacional és una qüestió que es banalitza massa i possiblement per això tampoc prenem totes les mesures adequades per comprovar la legalitat de la persona que t'ho fa.
Sí, sí. Això l'hem comprovat. Hi ha una gran banalització quan la gent veu que és per posar-se millor, sentir-se millor, estar més guapo, ja l'associa que això no té importància. Però si és medicina i hi ha un tractament, continua sent medicina amb tots els riscos que comporta la medicina. És a dir, la medicina estètica, estètica és el cognom, el nom és medicina. Llavors, qualsevol acte mèdic comporta s'ha de tenir un diagnòstic, unes contraindicacions, uns efectes adversos. Ningú es prendria una pastilla que es trobés per al carrer, perquè no sap el que porta, no sap si li farà... Doncs és com si féssim això. És a dir, jo em trobo això i, bueno, algú farà, segur que és bo, perquè és un mèdic. No, no. Doncs el mateix. El ser estètic no treu que sigui un acte mèdic amb els riscos. S'ha banalitzat i, per altra manera, hi ha una gran, gran desinformació. O sigui, el que vam fer un estudi l'any 23, o sigui, l'any passat, de gent que s'havia fet tractaments de medicina estètica, o sigui, hi ha usuaris, entre aquests usuaris es va fer una enquesta per saber si sabien qui els havia posat el tractament, si sabien quin tractament s'havien fet i què era un tractament de medicina estètica. Sorprenentment, quasi un 6% no sabia ni què li havia fet ni què li havien posat. Un 12% no sabia per què se l'havia fet, o sigui, havia anat per estar més guapo i li havien dit, vale, això ja està. O sigui, i després, un 18%, únicament un 18% sabia realment que estava fent medicina, que això era un tractament de medicina.
Doncs, doctora... Sí, és molt important. Doncs, doctora Petra Vega, presidenta de la secció col·legial de metges d'estètica del Col·legi de Metges de Barcelona. Escolta'm, moltes gràcies per aquesta xerrada i per aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.